Aquest dimarts algú ens visitarà amb un llibre sota el braç. La cultura truca a la porta de Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'hora Móra d'Ebre.
El 10 de novembre de l'any 1360, a la ciutat de Barcelona, el canvista Francesc Castelló és degollat damunt la seva taula de canvis, castigat per insolvència. La crisi financera que fustiga la ciutat, la insolvència de molts canvistes, la pèrdua de les estovalles en les seves taules, símbol de garantia i fins i tot la demora en el pagament de les pensions dels violaris i censals per part del clavari del municipi, al cap de les finances públiques, ha molestat la ciutadania i Francesc Castelló és castigat públicament per escarni dels canvistes insolvents i per tranquil·litzar la població angoixada. Així és com comença una part de la sinopsis de La fi dels secrets de Miquel Esteve, el llibre que avui és el protagonista, com no podia ser d'altra manera, d'un llibre sota el braç. Miquel Esteve, molt bon dia avui, protagonista més que mai del teu programa, benvingut.
Bon dia a tothom, bon dia Adriana, pues, doncs sí, la veritat és que sí, i mai millor dit, i mai millor dit.
Content, Miquel? Un altre fill que hem tret a la llum.
Molt, 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 molt content amb aquesta novel·la, de debò, Adriana. I a més de molt content, més enllà ja de, doncs, de les expectatives de venda i d'algunes dades, doncs, que després direm, més que res perquè és una novel·la, i això sembla que els escriptors sempre ho diem, no? Quan acabem una novel·la, que l'última que fem, doncs, és la, no? Aquella que hem de promocionar. Mm-hmm. Més enllà d'aquest mite, més enllà d'aquest mite, Adriana, esta novel·la a mi m'ha permès descobrir una cosa, no? O corroborar una cosa, si bé ja la sabia, que amb 700 anys d'història, som els mateixos. Sí? I te diré que som els mateixos...
Això a vegades se diu, es comenta, no hem canviat amb alguna essència, no?
Doncs, a veure, tenim molta més energia per càpita, tenim moltes més llibertats, la dona en aquest moment teniu un paper decisiu a la societat, aleshores també la teníeu però no se us reconeixia... hi ha llibertat de credo religiós o pràcticament llibertat de credo religiós que aleshores no hi era. És a dir, la humanitat com a humanitat ha evolucionat, però el que és l'argument de fons de la història no ha canviat, és el mateix. En aquella època baix medieval, l'època que estic escrivint aquí a la novel·la, que tu has llegit un text magnífic, tens una veu espectacular, eh?
Perquè... Home, malament, si no parlem
bé. No, però és que és espectacular. Quan has llegit, ja m'agrada escoltar-te, ja ho saps, habitualment per la rap, però és que ara que has llegit el fragment, dic, vaja, veu que té l'Adri, no? A més
gràcies,
a més, l'entonació...
Gràcies.
No, l'entonació que li havies fet, no? Bé, doncs l'època baix medieval aquesta, no?, de la novel·la, te n'adones que pràcticament és un calc de la situació que tenim actual.
La crisi, no?
Mira, una crisi absoluta de les finances públiques, de les finances privades, insolvència de les taules de canvi o dels banquers, una classe política absolutament immersa en els negocis.
I quan dic els negocis... Corrupta?
Bueno, sí, podríem dir corrupta perquè s'abandona una mica aquesta idea del servei públic i els ciutadans honrats, que són el nom que rebien una casta de burgesos o primers burgesos que neixen a la corona d'Aragó i que està formada pels alts menestrals, per juristes, per canvistes, per drapers. El negoci del draper era un negoci de mercaderia molt important, mercaders. Aquests ciutadans honrats, per protegir els seus negocis, entren en política i dominen l'alta esfera de la política, no? Aquest sona, això. Aleshores, et sona, no? Aleshores, bé, els usos i costums de la ciutat de Barcelona, les lleis, les fan ells. La crisi econòmica l'acaben pagant els més pobres.
Com sempre, no?
Com sempre. És a dir, o com quasi bé sempre. És a dir, fixa-t'hi tu, que en lloc de pujar els impostos directes per solucionar un problema de quebra de les finances, com podien ser les talles, que eren els impostos progressius sobre la renda, els ciutadans honrats, que els hi tocava la butxaca i de fort, perquè ells eren els homes de negocis, com ells dominen el Consell de Cent, el govern municipal i la potestat legislativa, acaben aprovant unes lleis que l'únic que es fa és pujar els impostos indirectes. Mm. El de consum sobre el blat i el de consum sobre la carn. A l'IVA, que diríem avui dia.
Tornes una mica amb aquesta novel·la a la teva vessant que vas deixar uns anys enrere, no? La d'Economista, estic
veient. Doncs la veritat és que sí. La veritat és que he trepitjat molt la Facultat d'Econòmiques per amb aquesta novel·la.
Sí?
Sí, perquè sobre els canvistes hi havia molt poca cosa, no? I a mi em va sobtar moltíssim parlant amb l'editora en aquells moments, que era Carol París, la del Joc de Sade, i que va començar a fer d'editora d'aquesta novel·la, que després ella va fer un fitxatge per una editorial distinta, i vam deixar la novel·la a mitges, tot i així va entrar Rosa Molla, que és la meva editora actual i la que ha acabat la novel·la i ha acabat editant la novel·la i que és una editora també magnífica, però amb Carol París, que és amb qui vam iniciar, no?, aquesta novel·la, la vam iniciar sobretot amb la notícia del degollament de Francesc Castelló. No? Mm-hmm. És a dir, que un banquer, que un canvista fora degollat, no?, damunt de la seva pròpia taula de canvis, això sobta, no? I sobta després de les tonteries que ha arribat.
És molt macabre, no?
És macabre, però és que sobta, i és molt propedèutic, perquè avui en dia, doncs, home, tothom sabem el que ha passat amb les preferents, amb la insolvència, amb els encaixos bancaris de molts bancs, amb la pèrdua dels estalvis d'altra gent, malgrat els fons de garantia. Ostres, doncs, que en aquella època, no?, hi hagués una llei com la del 1321, no?, a la cort aragonesa, en la qual, doncs, els canvistes, que a més fixa-t'hi, els canvistes en aquella època, per veure si eren solvents o no, tenien unes estovalles damunt de les seves pròpies taules de canvi, damunt dels seus banquets on operaven,
sí?
No? Aleshores, si els clients, doncs, veien que allí hi havia unes estovalles, sabien que aquell calvent era solvent, aquell canvista era solvent, és a dir, que hi havia una solvència, que podien...
Era el símbol, no?, que els hi donava.
Exactament, era el símbol exterior que els hi donava solvència. Quan el canvista era denunciat per insolvència, perquè no havia pogut complir amb algun pagament de pensió d'algun violari, d'algun censal, o no havia pogut complir amb un canvi de moneda, aleshores se li retiraven per ordre municipal a les estovalles. Si la insolvència persistia, se'l castigava, se'l castigava públicament i se'l passejava a lloms d'un ruc, se feien pregons públics conforme, doncs, aquell canvista era un poca vergonya o un insolvent, i si seguia encara la insolvència que no podia complir, se'l castigava a pa i aigua. Aquest famós càstig que hem dit,
sí,
de pa i aigua,
sí, sí,
doncs,
sí.
Se'l castigava a pa i aigua, i fins i tot se li embargaven els béns. I si això ja seguia endavant i no hi havia prou amb els seus propis béns, ni en el càstig a pa i aigua, perquè aquest canvista pogués reemborsar els diners als seus clients, als seus creditors, acabaven, doncs, aplicant-se la llei del 1321, on se'l degollava pel morro de vaques, pel botxí de la ciutat,
damunt de la seva
pròpia taula de canvis.
Que macabre, per favor.
Fixa-t'hi si això és notícia i és conegut dintre del món, però fixa-t'hi que és propedèutic total, no?, de com els catalans, d'alguna forma, tenim també, doncs, aquesta agència de la negoci, de la banca, no? Perquè, a més, la mateixa crisi econòmica del comte de Claveria de la ciutat, no?, del Claveri de la ciutat, del responsable de finances de la ciutat, i de moltes taules de canvi, porten als homes de negocis de la ciutat a crear el que és el primer banc europeu públic, que és la taula de canvis de la ciutat de Barcelona.
Mm.
Una gran taula de canvis que recollia tots aquells capitals que venien d'embargs judicials de l'època, de comptes bloquejades pel BG de la ciutat, a particulars, a negociants, a menestrals, de comptes que... Tot el capital que venia d'un fons judicial anaven amb aquella taula de canvis, més a més les aportacions o els estalvis de voluntaris, no?, de ciutadans voluntaris. Mm-hmm. I amb aquesta taula de canvis es pretenia d'alguna forma administrar els comptes del Claveri, els comptes de la ciutat de Barcelona.
Mm-hmm.
És a dir, fixa-t'hi, és el primer banc europeu públic.
I estava primer... a Barcelona.
Exacte, a Barcelona, a més a més, a l'edifici de la Llotja, un edifici emblemàtic on s'hi tenien lloc totes les transaccions comercials mercaderes importants de la Mediterrània i de part del, doncs, de la península, no?
Bé, que bueno, és una novel·la històrica, evidentment, t'has empapat moltíssim de història i de documentació, hauràs vist molts documents. Com ha estat aquest procés? És molt diferent de, per exemple, la novel·la d'On venim, del Joc de Sade, que no necessitava...
És totalment, és un registre totalment diferent, Adriana, perquè el Joc de Sade, doncs, no requereix informació, tot i que sí que requeria informació i era sobre Sade,
exacte,
sobre el marquès,
sí, sí, sí. No,
qual, sí, que vaig estar, déu-n'hi-do, també submergit en l'obra de Sade i sobretot amb els biògrafs de Sade per confeccionar, a més, res, dos grandíssims relats que hi ha dintre, que són el de Jean Testard i els fets de Marsella, mm-hmm. A més, agafats per diversos biògrafs fent un puzzle, no? A mi m'agrada fer puzzles de la documentació, no? O trencaclostes. Aleshores, amb aquesta novel·la, que és una novel·la històrica documentada, porto 2 anys de documentació amb aquesta novel·la, és una novel·la que a més, escarbant, no?, en el període, mirant els usatges i costums, llegint sobre l'època, abeurant de medievalistes de la ciutat de Barcelona importants com són Carme Batlle, descobreixo una família, i aquesta és l'altra que m'agradaria explicar, que pràcticament ningú coneix, i que no tenen ni un sol carrer a Barcelona. Jo he estat ara per llibreries importants a Barcelona amb l'editora Rosa Molla visitant, no?, perquè hem de fer algun acte literari amb alguna llibreria com la Laie, no?, com la Casa del Libro... I, ostres, em sobtava quan parlàvem amb els llibreters, amb la llau de publicacions que tenim, etc, que pràcticament ningú, Adriana, coneixia la família Gualbes.
Que són els protagonistes.
Que no? Són els protagonistes, un dels protagonistes de la novel·la, pràcticament els protagonistes essencials de la novel·la, tot i que hi ha altres protagonistes, no? La família Gualbes era una família, te la resumeixo molt ràpidament, de drapers importants, de mercaders importants, canvistes, que tenien el seu palau pairal, podíem dir, en el carrer de Regomir, encara hi és, amb una façana renaixentista preciosa. Ara estan obres, no sé, van trobar unes restes mores allí, a la façana marítima de Barcelona. Pensa que la façana marítima era molt important on s'allotjaven, doncs, els mercaders importants, perquè les mercaderies venien moltes ultramar, arrel del Mediterrani. I la família Gualbes va dominar durant 4 generacions la ciutat de Barcelona i dominava, sempre ho dit, la política. El Consell Municipal va tenir... administradors dintre del Consell, consellers dintre del Consell de Cent de la ciutat, fins i tot Ferrer de Gualbes va arribar a ser batlle de la ciutat i conseller en cap. Va també dominar les taules de canvi, la banca, i fins i tot va tenir administradors de la família dintre de la taula de canvis oficial de la ciutat, la de la llotja, la banca, les finances, política i finances, i va dominar dos amb una complicadíssima política d'aliances matrimonials, va acabar dominant dos o posseint dos, la propietat de dos dels 3 hostals o bordells oficials de l'època.
També hi apareixen, no?, per aquí.
També.
Una mica
de retruc, perquè la dona pública en aquesta època també tenia molta importància. És una novel·la que està ambientada a la Barcelona del segle XIII-XIV, i és una novel·la que corren 2 temps literaris, no? Una és el temps del 1360, degollament, comença així la novel·la, no?, amb el degollament de Francesc Castelló, un canvista, fet absolutament real, per escarni dels altres canvistes, amb una crisi brutal de les finances, amb tota una sèrie de fets, i és l'època de Pons de Gualbes, i després amb el 1410, amb la mort de Martí l'Humà, perquè aquí està la família Gualbes, és una de les grans conspiradores o la gran conspiradora perquè un rei castellà s'assegui la corona catalana, que és Ferran de Castella. Mm-hmm. A més, està demostrat a la novel·la en fets històrics, no?
Bé, que hi ha molt poder, no?, molt control, i per què la fi dels secrets, no? No sé, jo no l'he llegit encara la novel·la perquè acaba de sortir, però no sé, el que m'expliques amb la fi dels secrets, com s'aconsegueix la fi dels secrets en una època amb tant de control, no?, que semblava que n'hi haguessin tants de secrets.
Doncs la fi dels secrets és un títol que a mi em va semblar magnífic, escoltant aquesta melodia que hem posat,
la camp,
no?,
obert, sí,
que la casa oberta al programa, i a mi em va semblar un títol molt propedèutic o molt adient a la novel·la, perquè d'alguna forma amb aquesta novel·la jo el que intento, o la història d'alguna forma a mi m'explica, i jo vull transmetre al meu lector, més enllà de l'aventura històrica del baix mitjaval que hi ha al darrere, de la història de passions i de la història real econòmica que hi ha, és posar fi al secret del poder, no? En aquest poder que ostres, d'alguna forma la situació que tenim actual es pot veure reflectida perfectament amb la situació aquella. És a dir, si a tu a la família és Gualbes, Dusai, etc., els hi treus aquests, i els canvies per uns cognoms actuals, és que és una novel·la absolutament, absolutament
actual,
actual,
no?
Mm-hmm. I a més ho és des del punt de vista financer, no? Ho és des del punt de vista financer per la insolvència de les taules de canvi, per com s'elimina la competència financera. Pensa que la família Gualbes i els canvistes, els Dusai, els que dominen la política i les taules de canvi de la ciutat, hi ha un moment determinat que tenen una competència brutal amb els jueus del call. Ells no poden competir de forma, entre cometes, honesta amb ells, perquè resulta que la Iglesia en aquells moments té una força poderosíssima i no permet moralment els préstecs, mentre que els jueus sí que ho feien, perquè com ells no estaven sota la influència de la moral eclesial, ells sí que podien oferir els famosos préstecs al 20% a la ciutadania. Els canvistes privats, com eren els grans canvistes, com els Dusai, els Carbó, els Domènech, els Gualbes, aquests no podien competir amb els jueus i oferien violaris i censals, que era la forma de préstec encobert que d'alguna forma la Iglesia passava, doncs, feia la vista grossa per sobre, no? Aleshores, hi ha un moment determinat en què el conflicte religiós els hi va molt bé i són aquestes famílies les que exterminen els jueus en el famós assalt al call de 1391 a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, on s'elimina pràcticament a la jueria.
Exacte.
I s'elimina la competència bancambista i, a més, doncs, s'acaben adquirint les seves propietats, que part d'aquestes propietats seran, doncs, a més, cases de dones públiques en un futur, no? Prostitució, no? És a dir, és que és una novel·la absolutament actual. És a dir, són 700 anys de diferència, però que si tu canvies noms i canvies usos i costums, diries que estem pràcticament igual, no? Tot i així, a veure, com a humanitat hem evolucionat molt, perquè la dona en aquell moment ni teníeu vot, ni teníeu pràcticament veu. Tot i que les dones, jo us faig jugar un paper molt important a la novel·la, hi ha Zarriela, una jueva del call que té un paper molt important, hi ha Begonya, la bruixa del call, una herbolària que també té un paper molt important, i sobretot, sobretot, l'esposa del canvista de Goyat, Eulàlia, una dona jove amb un valor immens, que a més atesora una, bueno, una fortalesa interior brutal, no? Perquè no cedeix a les pressions de la família Gualbes. I la dona, doncs, aquí us atorgo un paper, o guaspa, no? Una de les esclaves de la família Gualbes, jo us hi atorgo un paper molt important, no? Però de totes formes, el que et deia, no? És una novel·la que el missatge, no? La fi dels secrets, què vol dir? Que és que està inventat tot. El nostre viure, els moviments que fan els nostres polítics, dirigents, és que estan inventats. És que, a més, fixa-t'hi, no?
Avui són marionetes,
que...
no?
Sí, és que, fixa-t'hi, avui en dia, que, és que jo, fins i tot amb el tema de la independència, no? És que, com recordo, no?, quan Esquerra Republicana, la CUP i d'altres formacions, no?, o Convergència, reclamaven la independència a Catalunya, el poder, o part dels poders mediàtics, no?, que d'alguna forma volien frenar aquest esperit independentista, tenien molt a veure amb la burgesia actual, no?, amb els negocis, Era el món dels negocis català que d'alguna forma també, curiosament, frenaven, no?, aquest procés independentista, no? O hi posaven, entre cometes, pegos. És en aquella època, a la mort de Martí l'Humà, a l'últim rei del Casal català, la burgesia catalana, els ciutadans honrats, aquesta gent de negocis, qui asseuen a Ferran de Castell al tro, a un rei castellà, a Ferran de Trastàmara, perquè els interessava l'exèrcit castellà, que era molt poderós a l'època. I d'aquesta forma tenien controlada la Mediterrània, amb un exèrcit que els respaldava. A part d'altres temes, com era la llana amb Castella, perquè ells eren drapers, etcètera. Però és que és el mateix. El model, el rerefons, hem canviat amb molta més llibertat, amb més energia per càpita, amb molta més comoditat de vida, etcètera. Però el rerefons de la melodia, aquesta melodia que sentim de la fi, segueixen la mateixa.
I l'estil literari segueixen el mateix de Miquel Esteve o hi ha algun canvi?
Bé, l'estil literari jo crec que és el mateix que havia iniciat amb Sade, menys florit. Potser és una mica més florit que Sade, però menys, perquè potser l'època també s'ho requereix, no? Mentre que Sade, doncs, hi havia molts ambients canalles, en aquest cas no. Bueno, sí que hi ha ambient canalla, però d'una altra forma, no? Però no, vull dir que és un estil literari més similar a Sade, de la frase curta, el capítol curt. Aquí segueixo amb el capítol aquest de tres fulletes, que sí, a mi me xifla.
És molt fàcil per al lector, això.
Molt, molt, perquè, i a més a més, fixa-t'hi, es van alternant els dos temps literaris del 1360-1410, les dues generacions dels dos Gualbes. La història va entrelligada, perquè són absolutament paral·leles les històries, no? I fins i tot, bueno, hi ha un parell de... d'elements com són la daga de Pons de Gualbes i les estovalles del banquer, que van lligades, no? Lliguen les dues històries, però, o sigui, hi ha dos elements que lliguen els dos temps literaris, que a més doncs, són dos elements reals, de la realitat. Però pensa que d'alguna forma és el mateix estil que Sade, no? La frase curta, més narratiu, menys descriptiu, tot i que en aquest moment, d'alguna forma també, com estic en una època que és molt desconeguda, que és l'època baix medieval, sí que m'aturo una miqueta més en les descripcions. Haig de dir que l'edició, que està molt ben treballada l'edició d'Ediciones B, hem posat dos mapes de la ciutat de Barcelona amb els carrers de l'època, de la Barcelona gòtica d'aquella època, perquè la gent s'orienti, amb la façana marítima i després doncs, bueno, tot el tema del call, etc. Hem posat un annex també amb els personatges reals històrics de la novel·la, perquè la gent també ho pugui identificar, i hem començat la novel·la amb una introducció o un apunt històric, que són tres fulletes, però que permet d'alguna forma també situar cronològicament i una mica socialment a la gent, no? El lector en aquella època.
Això és important quan estàs parlant d'una novel·la històrica. Eh?
Sí, perquè hem intentat fer-ho fàcil. No? A mi ja t'he dit que jo des de fa anys cap aquí, 2-3 anys, intento ja escriure com m'agrada llegir. I m'agrada que m'ho posi fàcil l'escriptor, no m'agrada que m'ho compliquin. Per a onanismes intel·lectuals, doncs, altres coses, no? Jo, dit d'altra manera, les pajas mentales, onanismes... No, a mi m'agrada ser propedèutic, no? Fer literatura, però que d'alguna forma aquesta literatura arribi al lector, no? Com a mi m'agrada, no? Quan llegeixo, doncs, que l'escriptor m'ho posi fàcil. I després també hem fet una cosa a l'edició que a mi em sembla molt bé, molt bona idea de l'editora, i és que quan surt alguna terminologia econòmica de l'època, hi ha un asterisc i a peu de pàgina està explicat el que és, un violari, un censal, la taula de canvi, per d'alguna forma doncs, un marmesó, perquè d'alguna forma la gent, que no té per què dominar això, doncs sàpigui quan està llegint l'acció què coll és això, no? Per tant, és una edició que està molt ben treballada i, a més, narrativament doncs, segueix una mica l'estela, no?, del joc de Sade en el sentit de menys descriptiu, més narratiu, frase curta, ben puntuada i, sobretot, capítol curt, per fer-ho doncs, a la gent una lectura atractiva i fàcil, no?, àgil.
Ens quedem pràcticament sense temps, però abans d'acabar, em comentaves l'altre dia que parlàvem de la Fi dels Secrets i em deies, és que abans de sortir ja hem tingut que treure més exemplars, nova edició. Això t'havia passat mai?
No, jo la veritat és que si a mi això m'ho diuen fa 3 anys, és que ni m'ho crec, ja, lo del joc de sap, però és que aquesta ja, fixa-t'hi, canvi de registre, no? Perquè dius, això ja no és novel·la eròtica, ni thriller eròtic, ni... És una novel·la històrica. Sortim... I a més sortim doncs, amb 5.000 en castellà, 3.000 en català i no estem sortit a llibreries perquè vam sortir ahir a llibreries i ja fa una setmana doncs, que m'escriu l'editora i em diu que hem reimprimit, o sigui, hem fet una altra edició en català i una altra en castellà perquè la prevenda havia funcionat molt bé. Amb la que està caient, bueno, doncs això és
una molt bona notícia.
És una bona notícia i a mi doncs, m'omple d'orgull perquè vol dir que doncs, la temàtica també és una temàtica que la gent l'atrau, no?
Li és escaient. Sí,
que és una història que és atraient, no? Que les llibreries compren, no? Perquè dius, no, aquesta història m'atrau, me sedueix. Pensa que estem en un món el de la literari doncs, que pràcticament cada dia es publica un llibre.
Està molt saturat,
no? És un món que costa molt doncs, fer-te un lloc a la competència, que el llibre té cada cop una vida útil més curta, no? Doncs home, doncs que et surti una novel·la, no? I això, no? Doncs que t'anunciïn amb una tiradeta important com és la primera edició, doncs que ja estan reimprimint una segona edició, doncs la veritat és que t'ompli absolutament de satisfacció. I vol dir que a més, el treball d'edició i el treball de l'editorial d'Ediciones B és bo.
Miquel Esteve, avui em fa especial il·lusió si em deixes dir-ho a mi. La Fi dels Secrets, Miquel Esteve, Ediciones B, la recomanació d'aquest mes a un llibre sota el braç.
Se m'ha posat els pèls de punta, eh? Se nota, no?
Sí, sí. Estàs emocionat.
Sí, sí, sí. I a més de com ho has cantat i a més el carinyo en què ho has fet.
Moltíssim, carinyo sobretot. Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a presentar avui a Un llibre sota el braç el teu llibre. Marxem amb el llibre sota el braç avui tots. I moltíssima sort amb aquesta aventura que anirem seguint de ben a prop.
Moltes gràcies, Adriana, per tot i feliç lectura a tothom.